Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai que ens patrocina, com sempre, ja sabeu, a Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Anem amb els nostres tertulians, que, ostres, havia de ploure tant i tant, i havia d'haver tantes inundacions. Jo pensava que avui vindríeu en barco, m'ensenyaríeu els vostres iots, però no ha sigut així. Héctor Amello, et miro a tu, bon
Hola,
dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, yo ayer estaba por la zona de Tarragona, que tenía que volvía de un viaje que he hecho este fin de semana, y entre Tarragona, un poquito más para arriba de Tarragona, y algo... medio camino entre Barcelona y Tarragona, caía una de agua, pero una barbaridad, ¿eh? O sea,
se la van quedar tot a ells.
Me imagino que sí, pero hubo como 4 o 5 kilómetros que no podíamos pasar de 30 o 40 kilómetros por hora porque no se veía absolutamente nada.
Es una cantidad de agua.
Bon dia, Josep Maria.
Bon dia. Aquí a l'Empordà no sé què passa, sí. Però és la zona que menys plou de tot Catalunya. No sé què ens està passant.
Montse de la Llave, bon dia. Toni Caules, bon dia.
Bon dia després d'un molt bon cap de setmana.
Sí, sí.
Visca el Barça.
Perquè estàs content pel Barça, no? I perquè vas fer una visita guiada espectacular, eh?
També és veritat.
Amb la Montse, i amb mi vas coincidir amb nosaltres dues, i això no es pot demanar més. No, aquest Vilafant sabies
molt
que...
Molt bé, sí. La veritat és que és un acte simpàtic que et dona a conèixer, doncs, facetes del poble que potser molta gent desconeix, no? I en llocs emblemàtics, i els grans ens ho van passar bé, i la mainada també s'ho va passar bé. Sí. Va ser una molt bona iniciativa.
I tant. A més a més que va fer molt bon dia, eh? Sí. Perquè...
Teníem molta por per això que deia abans, sí. L'Hèctor, no? Per les pluges.
De fet, el van haver d'anul·lar quan estava havia
de fer el setembre.
Pensat. I tal com amenaçaven de pluges, dèiem ai, 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 a veure amb què, no? I vam esperar fins a l'últim moment al dematí i, guita, ens ho vam... Un dia magnífic.
Sí, ens vam haver de treure el jersei i tot.
Sí, sí, sí. No, i el que diu Antoni és, que tant és per gran com per petits, a més... Jo cada vegada que el fan hi vaig i sempre aprenc alguna cosa nova, perquè no és sempre aquella història que t'expliquen, sinó sempre hi van donant petits detalls i petits matisos diferents i sempre vas doncs això, aprenent coses diferents.
A mi em va agradar perquè, clar, dius, ostres, quan fas una visita històrica no has de parlar de la prehistòria, no sé, i hi ha un punt que parlen d'una cosa que jo he viscut, i a mi em va fer molta gràcia, parlaven de que es va fer una consulta per decidir doncs l'arbre d'aquí de la plaça, no, l'arbre de Llibertat, doncs per decidir sí, si canviaven d'espècie o no.
Jo ho vaig viure en primera persona,
i,
això, eh?
I a mi em fa gràcia perquè jo estava treballant aquí i recordo haver escrit la notícia per la revista o haver-ho comentat aquí a la ràdio, no? I em va fer gràcia, no? Com fas, això vol dir que ja et fas gran, no? Com fas una visita guiada històrica i ja...
I una pregunta, al final què va passar amb l'arbre? Es va quedar el que hi havia?
Es va decidir... No, l'arbre es havia mort, no?
Ah, es havia mort.
Explica tu, que tu saps.
L'arbre estava malalt, feia un temps que se li estaven fent uns tractaments, però no va respondre. I al final es va decidir, doncs, de treure-ho. I la consulta que es va fer veure quin tipus d'arbre era el més escaient, no?
Crec que una opció era un tiler, crec, em sembla recordar. Una opció era el plataner, que és el que hi havia.
Dos o tres opcions, però...
Tres opcions, em diu
Antoni.
Al final,
la més coherent, la que agrada més, i l'arbre que és per totes les places, és
el plataner.
Per tant, doncs, hi és un arbre que quan és gros...
És espectacular, sí.
Aquest arbre, doncs, té salut i va visquent bé. Aquest arbre, doncs, pot abraçar tota la plaça, eh? Jo recordo, per exemple, suposo que ho teniu present tots, a Colera hi ha un plataner al mig de la plaça, que és una plaça més gran que la nostra, i l'abriga tota la plaça, eh? Té ombra a l'estiu tota la plaça.
Que els nens petitets diuen i per què el plataner no fa plàtans?
Sí.
Fa boles. Sí,
va ser la gran pregunta, eh? Va estar bé. No, i a més així teatralitzat sortia fins i tot en Dalí. No fem spoiler, però està bé. Perquè, a més ho fan subtilment perquè tu pensis diria que era en Dalí. Però, perquè no t'ho diuen exactament, no? Llavors, si tu vols preguntes, i a més està xulo això, la interacció amb el públic, no?
No, la veritat és que...
Vas tenir sort i no et va sortir. I tu tampoc et va tocar sortir,
no,
eh?
No,
Els actors molt bons, eh? Molt bons en el seu paper. Em van agradar molt.
Sí, sí. El que passa és que us pot tocar que els actors us facin sortir.
Ui, muy mal, muy mal.
Jo et veig, Héctor.
Sí, me pongo muy nervioso cuando toca este tipo de cosas.
Has de llegir un paper, t'ha de llegir un paper.
Sí, i llavors també que vam entrar a l'església d'aquí a Sant Cebrià, no? I també va explicar una mica la història i tot plegat, no? I sí, veies, sí. Bueno, tant grans com a petits, no? Que ens deien si era gòtica, si era romànica, si era... Sí. I ens feien mirar el sostre, si en funció doncs, de com era, si era rodó, si era punxegut, si era... Bueno, tot això són coses que és el que diguem, no? Que sempre vas aprenent i sobretot penso que la mainada és una manera bona d'aprendre.
Sí, bueno, sí, perquè sí. Estan aprenent sense donar-se'n sí, compte, sí. No?
Mm-hmm. No, això, respecte a això del sostre, doncs ens ha dit que era la tendència de gòtica.
Sí.
L'església romànica, però el sostre és de gòtic.
Sí, sí, sí. Hi havia una nena, la tenia jo davant, no? I li anava dient a la seva mare, mama, això és el que estic estudiant, mama? És que en Bernat, és que tal, saps? Em feia molta gràcia perquè, clar, ella ho lligava amb sí, sí. el que estàvem fent a l'escola o ho havíem fet.
És la millor, manera que tenen les criatures d'aprendre d'una manera que no se'n donen compte, sí, 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 i distretes. Sí.
En ensenyar i entretenir.
Sí, sí, sí. Sí.
De fet, els aprenentatges que més recordes o que més se't queden són aquells que són vivencials.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Al cap i a la fi, és una manera vivencial d'aprendre.
Passa que ara aquí entraré una mica amb el tema, no? De part de l'Ajuntament, nosaltres ens arriben també, oi, és que feu masses coses, és que tal, no? Però clar, quan mires des del punt de vista, això es fa des de cultura, no? Però clar, són petites cosetes que jo crec que hem d'apostar, bé sigui doncs per un l'aposta amb la lectura o bé sigui amb aquestes obres teatralitzades, no? O amb associacions o el que sigui, no? Llavors, quan jo veig, com ahir, no? Que surts amb aquesta satisfacció tant per part de grans com de petits, pues em dona peu a seguir apostant per anar fent activitats i anar
sí, sí, però és que, Montse, perdona, per queixar-se per masses coses no ho trobo normal.
Sí, bueno, queixar-se és gratuït, eh?
Sí, això, bueno, sí,
això és un meló important, eh?
Tinc experiència amb el tema, sí. També, bueno, però em refereixo que queixar-se per masses coses, si l'Ajuntament, tal com vas dir l'altre dia, procura aquestes coses no fer-les amb grandesa i que costin molts calés, sinó que costi pocs cèntims al ciutadà, fos fantàstic que es facin coses, ningú volia que hi vagis en la cosa aquesta. No?
Sí.
Per tant...
De fet, ja deu vindre de ment, eh? Perquè Toni va sentir que totes es queixaven, no? La sí. Sirventa de... Sí.
Durant la visita Massanet, guiada, tots els personatges es queixaven.
Sí, la de Can Solés, també, sempre, cansada perquè tenia massa feina, no? I treballava masses hores, no? Amb els rajols.
Sí, sí, sí.
Això
sí.
ve de mena.
Bueno, ens parlava que treballava 15 hores diàries,
sí, tant.
Eh?
I
15, i el dia que era...
Con 15 hores diàries, a lo mejor es para quejarse.
Sí.
15 hores diàries i a vegades 12. Dic, mira, mi aquesta jornada...
15 hores diàries, això actualment
no,
això.
Era l'època del rajolers,
que el rajol era el màxim exponent del poble.
Bueno, Toni, a la nostra joventut els dissabtes treballàvem tot el dissabte, eh? Vull dir, festa el diumenge,
sí,
justet,
hem d'anar més enrere encara,
més enrere,
encara més enrere, encara més enrere.
Home, per fer el castell de Sant Ferran s'havien de fer molts rajols,
sí, 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 sí. No, i que la producció segurament no hi havia la maquinària que hi ha ara, i era tot més artesanal, amb la qual això implicava més temps per fer un rajol.
Sí, ara
no?
Treballant menys hores és més efectiu. Exacte. És més efectiu, fas més coses.
A vegades que parlem de la intel·ligència artificial, les màquines i tot això...
No, que et convertiràs en...
Tens por que em converteixi en una intel·ligència artificial? Potser ho iria més bé, seria fàcil, només m'hauríeu de programar i ja està, i ho faria tot bé, estaria fantàstic. No, però que a vegades... critiquem molt les màquines, però mirant enrere, no?, amb aquestes visites guiades, això que ens van fer donar compte ahir, veiem com va evolucionar.
Fas un pas enrere en el temps.
Sí, sí.
I les màquines sempre són per facilitar-nos la feina.
I tant.
I lògicament, si podem tenir menys hores, més hores a casa, doncs quan vols els tingui la feina, no? Gràcies a les màquines.
I tant.
La qüestió, què fem a casa,
No, ja hi ha coses a fer.
Sí?
Sí, mare de Déu.
Sempre hi ha coses a fer a casa. Però ara volia enllaçar amb l'altre tema, que no és positiu, perquè, bueno, hi té a veure amb casa, no? També aquest estudi que llegia ahir, que el 14% dels infants han estat exposats a la violència de gènere, segons un estudi de la Universitat de Girona, que deies, què fem a casa? Per això jo ho enllaçava una miqueta, no? Una dada que fa una mica de por, eh?
Això és preocupant. Això és molt preocupant.
És que en aquest món hi ha persones bones i persones que no ho són de bones. Vull dir, aquell pare que bueno, que es passa la vida quan plega en el bar amb els amics i arriba a casa una mica col·locat, doncs allà voltes el que rep és la mainada. Això és molt trist, però és molt... passa sovint, vaja.
Mire,
pero creo que también hay muchos mitos sobre la violencia de género, en el sentido de lo que comentabas tú ahora. La violencia de género no se produce solamente en hogares donde hay una persona que bebe o demás, sino se produce en todo tipo de hogares.
No només l'alcohol, no?
Sí, sí, no, sí, per descomptat.
Y si el estudio lo que me he estado mirando, era el 14% de niños que habían sido expuestos a violencia, y de ese 14% la mitad la habían sufrido directamente. O sea, estamos hablando de que estaban hablando de 1.500 personas, suponía ese 14% del estudio, o sea, estamos hablando de 750 niños que lo habían sufrido directamente. Yo creo que también... Creo que tenemos dos problemas. Uno es la violencia de género propiamente dicha, que no parece que vaya a menos, y por otra parte tenemos también cierta banalización de la violencia de género. Pero porque creo que estamos empezando a hacer el término demasiado grande, y cuando dices que todo el mundo o todos los hombres pueden ser presuntos agresores, creo que al final lo que estás haciendo es encubrir a los verdaderos agresores, que los tenemos, y entonces si todos somos agresores, el verdadero agresor se va a sentir sumamente cómodo. Porque nos vamos a sentir diferentes. Si yo soy un agresor, pero que tú también. I tots els homes no són agressors.
La idea de que la persona que ho fa malament, no diguéssim, o que és agressor, se la parti d'alguna manera perquè entengui que no pot formar part de la societat. Claro. Seria el seu, no? Que deixés de ser violent perquè vol formar part del grup.
Claro. I no normalitzar els comportaments.
Si el grup és tan gran...
Claro.
Si sent bé,
tens raó. Mireu, jo fa... He acabat de llegir un llibre que se'n diu Les mujeres de la Singer, que es tracta
de... Les mujeres de?
De la Singer, la màquina de cosir. Sí. Recordeu. Doncs això passa a Astúries a principis del segle passat. Les dones estaven infravalorades, no? No els valoraven. Era com un objecte, no? I era normal, era lògic, doncs, que si el pare volia anar amb la filla, quan la filla ja tenia una edat fèrtil, doncs la mare li es queixava a la mare, i la mare li deia calla i no digui res. O sigui, amb això vull dir que a principis, fa més de 100 anys, era una cosa normalitzada.
Sí.
Evidentment que això...
Estem parlant d'abusos,
estem parlant d'abusos, clar. És que era així,
I a menors.
Sí.
Però tal com diu ell, eren normalitzats.
Eren normalitzats, la mare ho acceptava, això.
Sí.
Per sort, això s'ha trencat, no? I s'està fent molt bona feina, pel que sé, no? En el món educatiu, que de prevenció del tema dels abusos sexuals als menors, no? Moltes formacions, se'ls explica a la mainada que siguin ells que sàpiguen detectar, que sàpiguen dir que no, que sàpiguen això, precisament, no normalitzar.
Bueno, si ara mireu, o si ara féssim un programa de les cartes de la Helena Francis,
sí.
Que, bueno, ens estirem dels cabells.
No m'agradaria ser la Helena Francis, a mi,
No, ens estirem dels cabells quan la dona es queixava, que tot era fals allò, no?
Sí.
Però quan la dona es queixava de que l'home la picava, per dir-ho així, i li fotia unes pallisses, i l'Helena Francis li contestava que segurament la dona havia fet alguna cosa malament, perquè l'home... O sigui, coses d'aquestes així que diuen, mare de Déu, senyor, quins consells es donaven, eh?
I ara, si haguessin de fer el consell de l'Helena Francis, què li hauríem de dir a aquesta dona? Denuncia?
No sé, la cosa ha canviat moltíssim, gràcies a Déu, no sé...
Separa't...
Sí, però no podem juzgar el passado con los ojos del presente. Yo creo que eso es un error, porque cada momento pues tiene su forma de ver el mundo.
Però veus d'allà on ve, eh?
Sí, evidentment.
D'on plora la criatura, però... Vols dir, no? Que venim d'on venim, i sí. Evidentment per això segueixen passant les coses que segueixen passant, tot i que hem avançat molt, no? Una mica que els avanços que estàveu apuntant.
Sí, però si també mirem una mica, moltes vegades quan la mainada està maltractada, mires la mare o el pare, i ells també ho han estat, vale? Llavors... és allò que dius, no? Se suposa que tu no faries el que tu t'han fet o el que no t'agradaria que et fessin, no? I hi ha comportaments que van siguent repetitius. Aquesta mainada, per desgràcia, molts d'ells, quan d'aquí uns anys, tornaran a fer...
És
curiós. Jo l'altre dia...
Perquè és el que has vist a casa, no?
Exacte. Mira, jo l'altre dia vaig veure un tros d'un programa que m'havien dit i vaig pensar, que és una senyora, és... Ai, ara, el Caso Cerrado, ¿vale? No sé si l'heu vist. Bueno, és perquè el mireu 5 minuts i el tanqueu, ¿vale? És dels Estats Units, i si veiéssiu la quantitat de temes que diuen en allà i barbaritats, i són programes gravats no fa tants anys ja, unes barreges d'homes, de dones, és igual, perquè aquí tant abusa un com l'altre,
que dius, que ho he vist algun cop a casa meva.
Dius, com pots...
Un nombre, però no...
Jo crec que ho he vist mentre estava cuinant, sí, a casa, bueno, dels meus pares.
Tu ho agafes i...
I van com a denunciar, no?
Denuncia, sí, per exemple, doncs, que el... jo sóc la dona i denuncio el meu home, o l'han revés, vale? Però casos de barbaritats que descobreixes que el nen ha estat abusat pel pare, pel germà, perquè tenen un fill... Bueno, unes coses, que us ho dic de veritat, és esgarrifant. Esgarrifant. Sí, però sí. Això no fa tants anys que estava passant. Era als Estats Units, sí, però
jo crec que segueix passant, malauradament, no? Veient aquestes dades d'aquest estudi, que no és que estiguem parlant que això ara no passi.
No, jo m'estava llegint la notícia quan acabamos de entrar també, i con lo que comentabas tu ara, Montse. Algunos datos del estudio, que parece ser que es un estudio que has hecho hace unos años, pero lo que han hecho es ir sacando conclusiones y analizándolo más. También venía a decir que lo que están buscando precisamente herramientas para evitar estas repeticiones de generación en generación, pero por ejemplo las personas que han sido, también venía a decir que las personas que han sido víctimas de violencia tienen más tendencia a ayudar a personas que están, sí, sufriendo la violencia, que el resto de las personas de la sociedad, pues que no hemos estado en esos contextos de,
bueno, perquè,
de violencia.
Perquè nosaltres hem de fer un exercici d'empatia i els altres no l'han de fer, aquest
exercici, perquè ho viuen directament.
No? Mm. El que passa que també, i és un altre tema, deixant a part la violència de gènere, que és una violència, la qüestió és que hi ha molta violència, no? Que tu parlaves de la banalització de la violència de gènere, i que estem en una societat cada cop més violenta, no? Només, bueno, a vegades els temes que parlem, no? Aquí a la taula mateix, no? Que sigui una guerra, que estem acostumats a la violència d'alguna manera,
sí, però...
i està com ben vista la violència, i la violència sembla que moli.
Ai, no.
Però això ha sigut sempre, no ve d'ara, vull dir, i no fa tant la guerra d'en Franco, tu, vull dir, quan van entrar els nacionals, corrien per les cases buscant els del bàndol contrari, i el que feien els agafaven i feien, i viceversa, tant n'hi ha per un bàndol com per l'altre, i tu, com te pots imaginar, que un veí que tens aquí davant i que es canvien les truites, i quan arriben els teus vas i denuncies aquest veí de davant, això estem parlant de fa 78 anys,
i agafen aquest veí de davant i se l'emporten i no el veus més,
això
ha passat,
això ha passat. Per tant, jo estic recordant, i podrem anar molt més enrere, que la violència ha existit sempre,
i que la violència hi ha molts tipus, estàvem parlant de la gènere, estàs parlant de la bèl·lica, no, podríem dir, no?
La violència de gènere és molt gros, però és que després ve la violència vicària, que aquesta, aquesta hi han hagut alguns casos
criminal,
que només de veure-ho se't posa la pell de gallina, vull dir,
exercir la violència amb el teu propi fill per fer-li mal a la teva parella.
Recordeu un tio baixet que deu fer uns 10 anys que primer va drogar els seus fills i després els va cremar i van trobar els ossos, us recordeu això? Hòstia, és bestial.
És per no recordar-ho, Josep Maria.
Bueno, és que a mi, mira, hi ha coses que et traumatitzen i que els recordes tota la vida, i això realment em va traumatitzar.
No, és que hi ha és molt fort.
I el cas que ha passat aquí, poder, amb el tema de l'Errejón,
que és l'altre tema.
Això fa molt de mal, perquè aquest home ve d'un partit que ha defensat molt això, i resulta que el tenien a dintre.
Mira, Toni...
I que no en diguin que ho varen descobrir aquest cap de setmana,
No.
Perquè ja ho sabien, uns quants ja sabien com era aquest.
Mira, Toni, els polítics, no tots, no tots, perquè no es pot posar tots al mateix vas, però tenen s'endurxata moltes vegades.
S'endurxata. No és vermell a la seva sang.
No, és que...
Bueno, està la frase de vicios privados, virtudes públiques. Que precisamente lo que hablas de eso, al final, a mí me parece muy grave lo que comentabas tú ahora, Tony, de que esto se sabe, esto evidentemente había un entorno que lo sabía y que ha callado ante eso. Y después, a mí lo que me parece también muy grave es que esta persona se hacía el abanderado de la lucha contra la violencia.
A mí, aquests dies a xarxes socials ha sigut...
Era un dels polítics que jo... que havia bé, no?
Enrona bé.
Sí, aquella cara de nen que fa, i hòstia, ara et surt així.
Sí, sí, és dels polítics que hi ha a Espanya, potser dels que menys hagués pensat que pogués actuar d'aquesta manera, perquè és el que tu dius, la cara que té l'Angelet i de poca cosa.
No, i el discurs que té, no? I entrevistes, si escoltes entrevistes...
És que ells estaven en un partit abanderat contra aquesta lluita.
Solucia, sí, sí, sí.
Sí, que a vegades... mira, una discussió que tenia aquest cap de setmana, no? amb un veí, també una cosa són les persones i l'altra cosa és la política i els discursos o la ideologia d'aquelles persones, no? Perquè potser és una persona que és bona persona i té una ideologia que tu no t'agrada o no combregues, però no deixa de que aquesta persona és bona persona, independentment de les seves idees, sí. No? I a vegades tendim a confondre-ho, a vegades, no? Com que estàs en un partit... Val, que se suposa que si tu abogues per la no violència, perquè les dones puguin tenir drets, no? És que he vist aquest cap de setmana a xarxes, no? Precisament un vídeo d'ell que parlava, no? D'aquelles que les dones no haguessin d'anar patint pel carrer.
Horrorós. Això és la doble cara de Madrid, sí. Que estàs dient a algú davant de tothom, de la televisió, i en canvi tu estàs fent allò que dius que no s'ha de fer. És horrorós, és horrorós.
Jo he llegit alguna entrevista i alguna declaració de les víctimes, no? Una mica, i era com si es convertís, no? Per el que deien, era els feia anar a casa o ell anava a casa d'aquestes noies, i de cop i volta...
Se li girava.
Sí.
Vale. Però això, Montse, perdona, s'ha parlat de que són drogues, eh? Tema drogues.
Estava dit, aquí hi ha un punt, no? Per el que he anat llegint, no? Que independentment d'ell com a persona o no, sinó que hi ha hagut...
Però a mi m'agrada que és un comportament, no lo sé, perquè esto habría que hablar con expertos que seguro que lo tienen más analizado. Però me da la sensación que és un patrón que se repite mucho en el sentido de... ¿Cómo le podía pegar a su mujer si era maravilloso con todos los amigos y todos tenían muy buena visión de esta persona? Que no sé, no hablo de este caso en concreto,
no,
sino en general,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Y entonces era, oye, en casa es un monstruo, pero cuando sale fuera parece...
Nadie
se lo espera.
Ha
tingut
una parella estable durant un temps, que és una companya de partit, i aquesta noia diu, arribava a casa com una persona més normal del món i venia de fer el que s'ha descobert ara, eh? Però a casa no m'hi he enterat per res, allà.
Sí.
Però, clar, la qüestió és que a vegades tendim a simplificar-ho tot molt, lògicament, perquè ho necessitem, no? La simplificació és la manera de poder entendre les coses, no? Però, clar, ell, això, tu deies, no, són males persones. Potser no és una mala persona, sinó que ha fet unes accions dolentes, no? I a vegades tendim a voler pensar que com que la persona que fa accions dolentes és dolenta.
Però és que precisament, doncs Mercè...
Sí,
jo crec que sí.
És difícil, això.
Lo que pasa que a lo mejor no es mala persona tot el dia, però en un moment sí.
És que precisament amb això que estàs dient, Mercè, vull dir, ara la llei marca que si hi ha pres substàncies estupefacients o drogues, veia, vull dir que llavors no és tanta la pena.
Bueno, perquè són atenuants, no?
Són atenuants, però per mi és ridícul, això.
Però això vol dir que tu porta, que tu ho veus o ho portes a dins, o sigui, tens una tendència o penses que això és correcte, perquè si tu et drogues o t'alcoholitzes o el que sigui i tu no ets prou fer aquestes coses o no... El problema és que també, el que dèiem una mica, la càrrega social que portem, abans que hem anat molt enrere, no? Parlant, no sé, l'Helena Francis i d'on venim, és molt estructural i a vegades, per més que ho rebutgem, a dins nostre, en algun moment ens pot sortir aquest ser violent.
Vols dir? Jo penso que les persones, no sé, ho són o no ho són, no sé, són
no
violents.
Jo no ho tinc tan clar, Josep Maria, eh?
Jo crec que rascant una mica el passat, vale, sigui d'ell o de qui sigui, eh? una mica amb el que dèiem, no? Quan tu rasques una mica, hi ha aquestes actituds o aquesta manera de fer, que és que igual, no? Torno-te amb el primer tema, eh? Tu igual agafes i dius... què hi ha darrere d'aquesta persona? Per què hi ha aquesta conducta? Mires, potser de petit va ser també agredit, maltractat, etcètera, no? O que han portat moltes de les famílies o molts dels nanos que estan... Alguns, no generalitzem, no? Algunes de les famílies, de la mainada que tu veus avui dia i dius, i aquest comportament què passa? I mires, doncs, o bé cases estan en una situació de separacions, o bé hi ha algun
normal,
problema...
O veuen normal, la violència, perquè la veuen cada dia i l'acabes normalitzant.
Però jo crec que rascant una mica vas veient que moltes conductes d'aquestes són per alguna cosa.
Mira,
a part de les malalties. Eh?
No, lo, que, lo que comentabais de la violència, todos podemos llegar a ser violentos en determinados contextos, sí. Y hay experimentos que lo demuestran. Había un experimento sociológico que se hizo hace muchos años, que era, se ponía una persona en una habitación a la que se le conectaba a una máquina, supuestamente, que no se le llevaba a conectar jamás, y en el otro lado se ponía a un sujeto que se le decía, tienes que ir apretando estos botones, y cada botón que apretas da una descarga eléctrica a la persona que hay dentro, cada vez más fuerte. Por norma general, con un poquito de presión sobre el investigador, si ejercía un poquito de presión sobre la persona que apretaba los botones, llegaba a apretar los botones de las descargas eléctricas más altas, que sabía la persona que estaba apretando el botón, que esas descargas eléctricas podían causar daños irreparables en la persona que estaba al otro lado de la habitación. La persona que está al otro lado de la habitación no recibe jamás ninguna descarga, es un sujeto que está compinchado con el investigador, y lo único que hacía era gritar cada vez que le daban una descarga. Si apretaba el botón, se enciende una luz, yo grito. Pues por norma general, la amplia mayoría de las personas que pasaron por este experimento llegaban a apretar los al botones máximo. Más altos. Estos experimentos venían a raíz también del estudio de cómo se puede llegar a producir el nazismo, pues cómo puede ser una sociedad, en teoría, acepte
exacte, una contexto. Violència com aquesta.
Quin tipus de persona hi havia que pitjava?
Normal.
Persones elegides per a l'estudi i és una persona normal i corrent, i si tu vienes a participar en l'estudi, jo te digo que apretes aquí los botones i te digo que cada botón aquesta que apretes da una descarga. Desde de pequeñas descargas, que te digo, esto no es, cuando apretes el botón es una pequeña descarga como un pinchazo, pero este, si apretes el último botón, es una descarga però, que la puede dejar inconsciente.
Entenc que l'investigador...
La majoria apretava el màxim.
Sí,
clar,
sí.
L'investigador, a saber què li devia dir a l'investigador, a la persona, no?
No pasa nada, tranquilo, simplemente grita porque se queja mucho, no te preocupes, no sé qué. Y la mayoría de personas llegaban a apretar los niveles más altos. Eran muy pocas las personas que decían, esto no lo voy a hacer porque me niego a darle una descarga eléctrica a otra persona. O sea, en determinados contextos, todos seríamos, podríamos ejercer determinats tipus de violència.
Per això jo dubtava d'això, no? que jo crec que tots, en part, són violents, però són violents perquè vivim en una societat violenta en la que veiem la violència cada dia i ens bombardegen amb
sí,
violència.
No és excusa,
i segurament...
No és excusa.
I segurament amb violència que no som conscients que és violència, a vegades, fins i tot,
sí,
no?
Sí. Però no és excusa.
Pot sortir la teva violència interior si t'apreten molt i al final dius prou, hasta aquí arribo, aquí, llavors et tornes violent, no?
Jo de totes formes estava pensant el que ha explicat l'Òscar i jo penso que si jo em fessin apretar un botó i em diguessin aquest pots deixar el tio, jo no coneixo res d'aquest tio i jo no apreto aquell botó, o sigui, no.
Depèn del que et diguin que ha fet, perquè igual et diuen que aquesta persona ha fet mal a la teva família.
No se le dice la persona que está dentro es una mala persona, no. Al revés, o sea, la presión se ejerce sobre la persona que aprieta los botones y la mayoría llegaban al final. Entonces, no significa que todos vayamos a ejercer la violència sempre, sinó que en determinats contextos...
És preocupant per això.
Sí,
és preocupant. Los estudios donde hace bastante tiempo.
La conclusió... Ara potser seria més la conclusió d'aquest experiment, quina és la conclusió d'aquest experiment?
Pues eso, que en determinats contextos... Sí. Todo el mundo puede llegar a ejercer la violencia en determinados contextos, no todos, no, pero que en determinados contextos se puede justificar o que puedes llegar a ejercerla, sí.
Però aquí ara, bueno, anava a treure el tema de la cultura de la pau, tot plegat, clar, això no ven, no? Jo he dit, la violència sembla que a vegades mola i la Montse diu, no. Però és el contrari, no?
Però això, Mercè...
El malote és el que triomfa, no?
No et sàpiga greu...
El que és el pobre que no pitjaria el botó o que aboga per la cultura de la pau, o quan he dit cultura de la pau, tots, ai, quin rotllo, no?
Però, Mercè, no et sàpiga greu el que diré ara, que poder va contra els periodistes, però vull dir...
culpa és dels periodistes.
No, espera, deixa'm dir-te. Els periodistes saben positivament que una notícia bona no ven. En canvi, una notícia...
Però llavors m'estàs donant la raó, no? El dolent o el que és violent, no? Sembla que moli, no? Sí. Aviam, a les pel·lícules, no? Qui s'emporta la noia? El guapo malote, no?
Però, bueno,
no? Per què no és el que és bo? Que no...
Però ja has dit guapo, a davant.
Exacte. O sigui,
bueno, però el guapo pacifista no suporta la noia.
Cuando oímos guapo ya lo de malote se nos olvida, ¿eh? Es guapo. Però això
no hauria de ser, perquè aviam, pot ser molt guapo però hauria de passar lo altre,
però per
no?
Contra este argumento
Montse.
de la violència també tenemos que tener en cuenta que los seres humanos somos sociables y conseguimos vivir en grandes comunidades con niveles de violencia relativamente bajos, sí, en el sentido, sí, sí, de, sí, oye, aquí vivimos en Vilafano, estamos en Figueras, podemos tener robos y demás, pero pensamos también que vivimos, por ejemplo, en Empordà somos 100,000 personas, o sea, que conseguimos tener, sí, tejer sociedades.
Dintre del que cap, exacto, no? Dintre del tant per cent de violència, exacto, que voldríem que fos zero,
I a més a més, són reincidents, o sigui, sempre pràcticament són els mateixos els que fan actes delictius, eh? Mm-hmm.
Per sort.
Sí, sí. Fem una cosa, que m'he obert el tema Errejón ara a la primera part, però després continuem, perquè vull anar més al tema polític, si voleu. Fem una pausa per la publicitat i anem allà, va, vinga, fins ara mateix.
Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Hyundai, 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 Hyundai.
És igual com ens diguis. L'important és que ens trobis i puguis gaudir de la nostra tecnologia, al millor preu i d'un servei professional i personalitzat. Fornells Motor, el teu concessionari Hyundai a l'Alt Empordà. Ens trobaràs a la carretera Nacional 2, a Santa Llogaia d'Àlguema, Figueres.
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Dijous 31 d'octubre i divendres 1 de novembre, a partir de les 8 de la tarda, vine al passadís del terror de l'antiga presó de Figueres. Sí, l'antiga, la del carrer Sant Pau. O és que tens por? Vine si t'atreveixes. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Entrada, 3 euros. Passadís del terror. Organitzat per l'Associació de Veïns del Barri de la Presó de Figueres.
La Colla Dolça Tardor presenta Ballem, el nou espectacle de la Colla Dolça Tardor a Figueres. El diumenge 17 de novembre al Teatre El Jardí. Venda d'entrades a la taquilla del Teatre El Jardí o a www.figueresescena.cat. No te'l perdis. El proper 17 de novembre, a les 5 de la tarda, al Teatre El Jardí de Figueres, la Colla Dolça Tardor presenta Ballem.
Vols ser mosso d'esquadra, policia local, auxiliar administratiu i vols opositar una plaça fixa dins l'administració pública? Aula Mestra Centre d'Oposicions a Figueres. Et preparem per totes les proves amb classes presencials adaptades al teu dia a dia i suport 100% personalitzat. Comptem amb 16 anys d'experiència que ens avalen. Vine, informa-te'n a Figueres, carrer de Santa Llogaia 30 o al telèfon 972 51 63 14. Inverteix en el teu futur a Aula Mestra.
I no et perdis la jornada de portes obertes divendres 8 de novembre de 6:15 a 9:15 del vespre. T'hi esperem! Es traspassa taller de planxa i pintura a ple rendiment. Per a més informació, trucar en horari laboral al telèfon 605 838 210.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping.
Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, que ens patrocinen, com sempre, Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Hem obert el meló Errejón, bueno, l'ha obert en Toni, molt bé, així ben lligat, perquè bueno, anava bé amb el tema que parlàvem, no?, de la violència. Jo volia anar una mica ara a la segona part, una mica més enllà de a nivell polític, si això pot afectar a la governabilitat o a Pedro Sánchez, si li pot afectar, perquè clar, sumar és el seu soci de govern.
Si em permets, jo tinc molt clar que sí que afectarà. Sí que afectarà, i tant que afectarà. Jo com a català em sento molt més ben tractat si em manen els socialistes que si em mana PP o Vox. Però jo, i això no és la primera vegada que ho dic aquí a la ràdio, jo vaticino que en Sánchez no acabarà la legislatura. Cada vegada se li compliquen més les coses. Vull dir, ell té que estar pendent de que si els partits català independentistes, tant Junts com Esquerra, el voten. I a canvi de votar amb qualsevol cosa, volen coses a canvi, coses que no els pot donar. I si els adon, el resto d'Espanya es revolca amb ell. Ho té molt i molt difícil. Només li faltava això. Només li faltava això per acabar d'enfonsar-lo. Jo, per mi, en aquests moments, si Vox i PP s'ho plantegessin, crec, hi ha un estudi, tenen 185%, tenen 185 escons, la majoria són 175. Per tant, vull dir, fan una moció de censura i adiós als socialistes del govern espanyol, ho tinc claríssim,
Però ja podem tremolar,
Ja podem tremolar. D'entrada, amb el tema de la llengua, vull dir, podem tremolar.
Però la moció de censura no la poden pas fer perquè no sumen.
Ara sí. Sí, ara en aquests
moments. Com ara?
No la poden.
Depèn de sumar, no?
Escolta, què penses? Que han estat atossigant en el govern socialista per terra, mar i aire. I li han buscat tot, però no han pogut aconseguir fer-ho. Si haguessin sigut una moció de censura, ja l'haguessin feta. Sí, però ja estarien governant ara.
No poden fer una moció de censura. Però, primera, que depèn de sumar ara, i segona, hi ha una altra cosa, que si no poden tirar les lleis endavant, que és el que passarà, arribarà un moment que la nació es bloquejarà, vull dir, jo ho veig molt negre,
ja fa
temps que ho penso, aquest tema.
S'ha de reconèixer que estic amb tu, que la situació no és fàcil, tot i que en Pedro Sánchez se n'ha sortit de moltes.
Sí, això sí.
Però els equilibris que ha de fer per poder aconseguir tenir majoria en el Congrés són molts. Ha de satisfer a tota la gent que li dona suport, no? I això, jo no diria que ha sigut l'estocada, no m'atreveixo a dir això, però que sí que se li agreujarà més la situació.
I tant.
Però que ho està també amb el tema, amb el que fan amb la seva dona, no?
Bueno, i amb el Koldo, i amb el ministre Ábalos, i...
Sí, el cas Koldo, evidentment que també li passarà factura, perquè,
Això no vol dir que el PP no sigui un partit corrupte, perquè, per començar, la seu del PP, vull dir, està pagada amb diners negres.
Podem mirar el cas Saplana, no?, també ara fa poc.
Escolta, i de la d'un polític actiu, la presidenta de la Comunitat de Madrid, escolta, aquesta dona... Enriquit de tota la família. Van fotre fora el secretari general perquè la va assenyalar del seu propi partit.
Té molt de poder, molt de poder.
Home.
Bueno, yo no sé si la enriquició de toda su familia porque eso está por demostrar, No está demostrado. Sí,
hauria de ser cosina seva, exacto.
Y después, yo coincido con lo que comentáis en algunos aspectos, Espero que no sirva de precedente.
A partir de ahora la tertulia pujarà de to,
Vamos a poner un poco de barro.
Que
nos despertemos y demás. No, coincido que a Pedro Sánchez se le acumulan los problemas, pero para mí lo que mal empieza, mal acaba. O sea, tú buscas unos socios que son incompatibles con la democracia en este país, en la forma que la entiendo yo. Por lo tanto, a partir del momento que tú tiendes la mano al nacionalismo, lo que vas a hacer es perder, evidentemente, y vas a tener que degradar nuestras instituciones, que creo que lo han estado pasando durante los últimos meses. Pero comentabas, yo me siento mejor tratado cuando gobierna Partido Socialista que el PP. Yo creo que las concesiones que ha hecho el PP y el Partido Socialista al nacionalismo durante toda la democracia son exactamente las mismas, porque el que no le ha concedido una cosa le concede la otra, y siempre a cambio de qué. que de gobernabilidad es yo mando en Madrid, os dejamos
pero la las formas no son las mateixes,
en Cataluña,
¿no?
Yo creo que las formas son exactamente las mismas, el pacto del Majestic o los diferentes pactos que ha habido, exactamente las mismas. Recordar que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Al final las concesiones han sido siempre a las necesidades del nacionalismo, y eso es lo que ha conseguido, es que precisamente tengamos una España cada vez más desigual, porque siempre que cedes, al final el nacionalismo que dice, ¿qué hay de lo mío? Yo creo que a Junts le preocupa poco la gobernabilidad del país, lo que le preocupa es qué consigo yo para los míos, y eso con los nacionalismos en general. Entonces lo que tenemos es un pacto fiscal en el País Vasco, que a mí me parece un cupo fiscal en el País Vasco que a mí me parece totalmente injusto. Aquí se quiere coger exactamente la misma línea que en su momento ya fue rechazada por Puyol. Oye, yo lo que quiero es un país de ciudadanos libres e iguales, y que precisamente tengamos los mismos derechos y los mismos deberes en todas las comunidades autónomas, cosa que en esta España que yo veo actualmente no sucede. Yo me siento bien tratado siempre por los diferentes gobiernos, con sus errores y con sus aciertos. Y te lo digo también como catalán. Yo no veo absolutamente ningún peligro en la lengua. Al revés, creo que los que ponen en peligro la lengua son precisamente los nacionalistas, cuando lo que hacen es exigir, por ejemplo, un nivel C para poder trabajar en Cataluña en la administración. Me da la sensación que lo que estamos haciendo es decirle al talento que tenemos en el resto de España, no, aquí no vais a trabajar.
I per tenir-lo has d'haver cursat la primària aquí. Sí, no es cursa a partir de quart de primària.
Però hi ha d'haver-hi uns mínims, no?
El què?
Ha d'haver-hi uns mínims.
De llengua, vols dir.
Tu estàs en contra de la llengua. Para ser barrendero? Tienes que tener un nivel C de catalán.
Pero no,
para ser buen cirujano necesitas el nivel C de catalán.
Para ser escombreaire, por ejemplo, no has de tener un nivel C.
Y para ser buen cirujano. Sí. ¿Eres mejor cirujano si tienes el nivel C o si no lo tienes?
Bueno, pero si parles depende
con quién, con una persona que está dormida porque para lo vas a operar.
Sí, yo lo que quiero,
yo cuando voy al hospital,
escolta, Catalunya és una nació i té la seva pròpia llengua.
La Catalunya no és una nació, és una comunitat autònoma.
No, és una colònia d'Espanya,
Catalunya.
És una colònia d'Espanya.
Mira que ens ha despertat, eh?
El sucre aquí.
Nació no és. No és.
I tant que
és
una nació.
Primer que Espanya, Catalunya. Tenim mil anys d'història, que Espanya no.
Però independent d'això...
No creo.
Independentment d'això, que no us posareu d'acord mai, perquè jo ja ho sé, no? Però el tema d'això que deia l'Hèctor de la llengua és complicat, perquè sentia aquesta setmana també, crec que era una metgessa, crec que era pediatra, que tenia un nivell de català important, però com no havia cursat aquí a Catalunya,
a partir de
cinquè de primària, doncs ja no tenia el títol, no li corresponia el títol de català.
Després fas un examen i ja està.
Però clar, no podia opositar perquè l'examen era posterior.
És una trampa, lo del nivell C és una trampa, i us lo digo personalment. Jo estudié català, nací en Lérida y
¿Eso es Cotellaide?
Soy catalán, pero yo vivo en la Francia de Ponent, lo que hay que llamar en Francia de Ponent o la franja occidental desde Aragón.
Et puc fer una pregunta indiscreta i no t'atreveixes a parlar-lo?
¿El catalán?
Sí.
Yo es no, que porque es, poco le hace falta.
No, porque es que mi lengua materna es el castellano y me siento cómodo hablando castellano. Si la gente me habla en catalán me parece perfecto. Pero lo que es aquí un problema, muchas veces, que te dicen, no es que deberías hablar catalán. En donde yo vengo, en una misma mesa se está hablando catalán y castellano, y nadie presiona al de catalán para que hable castellano, ni al que habla castellano que hable
aquí
catalán.
Aquí no t'ho hem fet mai, eh?
No, aquí sempre n'hem parlat en català.
Hem respectat molt, eh?
Tampoco funcionaría, porque yo me siento cómodo hablando castellano, creo que estoy dentro de España, y que las lenguas que tenemos oficiales en Cataluña son el castellano y el catalán, y cada uno puede hacer usar...
Trec el tema Pedro Sánchez, que hem parlat de català, eh?
Un segon, però si jo te dic que no l'entenc...
El què?
El castellà...
Y si sí. Yo te digo entonces a las personas que no entienden el catalán...
No, ara per no xinxar-te, eh? Vull dir, és una pregunta que de llonsis. Jo sóc de França, d'aquí, no?
De Catalunya no.
Sí, i te dic, és que jo no entenc el meu francès, és aquest, i el meu català, llavors Jo no t'entenc quan parles en castellà. Me faràs unes paraules en català.
Hombre, si lo que nos queremos es llegar a entender, porque no podría hablar catalán, evidentemente. Si necesitamos tener una conversación y tú lo único que hablas es francés y catalán porque perteneces a una zona donde solo se habla francés y catalán y estás aquí y nos tenemos que entender, yo no tengo ningún problema en hablarte.
Jo vull sentir parlar català ara,
crec que hauríem de tancar molt la conversa.
Bueno, sí, evidentemente, sí. Pero mi lengua materna, de toda mi familia, no de mi padre y mi madre realmente, sino de toda mi familia, es de ascendencia aragonesa y hablamos el castellano. Pero o lo que os comentaba, mira, mis padres me hicieron estudiar catalán en Aragón, porque existía la posibilidad. Luego, cuando vine a estudiar a Cataluña, mucha gente que venía de Aragón pedía la excepción del catalán porque vienes de Aragón y entonces te podías exigir la excepción. Yo como había estudiado voluntariamente catalán no podía pedir la excepción, tampoco me supuso un problema. Yo hice estudié
mira que es complicado el català,
estudié en catalán. Cuando llegué a la selectividad hice el catalán, hice la selectividad en catalán y la aprobé, pero yo no tengo el nivel C de catalán. Porque
no has fet la primària a Catalunya.
No consideres que és injusto que totes les persones que hicieron la selectivitat conmigo i que estaven estudiant conmigo tengan absolutament el nivell C reconocido i jo te diga no, es que aparte de todo lo que has hecho, que tú has estudiado catalán voluntariamente en Aragón, que decían que no se podía estudiar eso de catalán, eso es mentira. En Aragón se puede estudiar catalán en toda la Francia de Ponent. Que he hecho después el bachillerato en catalán. Que he estado haciendo una FP y la he hecho en catalán. Que he hecho la selectividad y la he hecho en catalán. Todos mis compañeros tienen el nivel C y a mí me digan... No,
perquè no has fet la primària aquí a Catalunya.
Y pagar las tasas, evidentemente, del examen.
Això és...
Sempre te'n postreu, no?
Claro.
Sí, però ha de fer l'examen expressament.
¿Por qué tengo que hacer dos exámenes para demostrar que tengo el catalán?
Claro, quan els altres...
Bueno, perquè les coses van muntades així aquí a Catalunya i...
Por tanto, és una ley injusta. Ell critica
que com està muntada...
Com tantes n'hi ha d'injustes, eh?
Que evidentemente para mí no debería existir en ningún momento ese requisito lingüístico, que es que el nivel C me parece una estafa. Por eso también no me lo saco, porque es que me parece una estafa. Entonces yo a estafadores no les doy mi dinero.
Clar, jo, no tindràs mai un lloc
a l'administració. Me da igual,
no
quiero ser funcionario. Si quisiese ser funcionario ya hubiese unas posiciones.
Clar, te l'hauries de treure per força, no?
Claro.
En canvi jo, que com que he estudiat tota la primària aquí, doncs ja el tinc. No? Però, a partir d'un any determinat,
però,
tinc entès.
Sí, però que l'hagis estudiat aquí...
No vol dir que el tinguis.
No vol dir, exacte, que hagis aprovat... Sí. Això sí que ho trobo greu. Jo trobo encara més greu això. O sigui, que del moment que tu has dit que has estat estudiant tota la primària aquí a Catalunya, vale? Després t'equival amb un nivell B. Sí. Primària és el B. Però no vol dir que l'hagis aprovat. Per tant, si jo tinc la llengua catalana suspesa, pel sol fet d'haver-me graduat, vale? Llavors sí que el tinc. Això sí que ho trobo greu.
Clar, jo no sé, ara no sé quin nivell tinc, jo tinc batxillerat, no sé què equival, a quin nivell és. Ho hauria de buscar, perquè no me perdo amb les C's, les B's i... Clar, pel sol fet de tenir el batxillerat tinc aquest nivell. Potser realment no el tinc.
Antoni i jo no tenim res de tot
de
això,
nivell.
Perquè
clar.
A la nostra època això no hi era.
Els nivells... No, més, a la nostra època ens obligaven a
fer-ho en castellà.
A fer-ho en castellà tot,
Sí, sí, jo vaig fer tot el batxiller en castellà, sí.
I passava al revés del que passa ara. Mm. En el pati tots jugàvem en català.
I ara ha canviat
ara
això.
Ara és al revés.
I jo el nivell C de català actualment no el trauria, perquè faig moltes faltes en català i em fa vergonya dir-ho.
Jo no sé si el trauria i el tinc. Vull dir, bueno, no sé quin tinc, però clar, potser...
Tinguent estudis universitaris, tens el C.
El C, sí.
El C. Que passa que després, si volguessis fer de professor...
Te l'has de treure, no?
Te l'has de treure
oficialment.
Ara amb la normativa nova, perquè clar, hi havia molta gent que ara s'havia fet professor, no ara, fa temps, però que... el tenien com allò que et dona un títol, allò regalau, però s'ha de tornar a fer actualitzat.
No?
Perquè molta gent que tenia títols abans de l'any 2000, per exemple, jo tenia el B d'abans de l'any 2000.
Sí, que tu l'havies fet.
Vale, pues resulta que a partir de l'any 2000, si no eren expedits per organismes oficials de la Generalitat, van quedar tots invalidats. O sigui que molta gent que tenia el títol B i que havia fet cursos de català abans, no. També us haig de dir que al dia d'ara hi ha més de 19.000 persones a Catalunya que no poden optar a fer cursos en català perquè no hi ha prou places.
Bueno, això és un altre valor. Perquè, clar,
perquè no hi ha prou places perquè no arriben diners de Madrid.
No hi ha professors.
No es paga el que es tenen que pagar.
La culpa és
que aquí tornem al tema Pedro Sánchez.
Vamos al déficit fiscal, venga.
Està clar que la culpa és de Madrid. Gràcies.
No parlem del déficit
fiscal. Sí, sempre.
No parlem.
Això és el millor, de, això és millor aquí, de Catalunya.
Guardem
el
tema
del dèficit fiscal.
Que el millor de Madrid és que quan a Madrid passa el mateix, diuen que la culpa és de los catalanes.
Perquè
que
tenim massa recursos, no?
És una cosa que Espanya,
no?
Està ben... O sigui, aquí tot és la culpa, sigui el que sigui, la culpa
és una carta.
La culpa és de Madrid.
És una carta la que juga.
Sí, i a Madrid segurament la Ayuso o qui sigui d'allà de Madrid, quan passa algo és que els trenes no, la culpa és dels catalans.
Claro.
Perquè, no, perquè però això, això ens passa aquí a Vilafant, eh? Ah. O sigui, quan plou la culpa de qui és?
De Figueres.
De Figueres.
No? Hombre. No l'enredés.
O de Villonet.
Sí. Ah, és que és així, això.
No, no hay nada mejor que...
Sempre tirant culpa
la...
fora.
Exacto, no hay nada mejor que la culpa la tengan otros.
Buscar la culpa als altres.
Exacto. Ah, exacto. Es que yo lo hago todo perfecto, pero...
Això és inherent a l'ésser humà, està claríssim,
de
no?
De fet, si, si tot es manté doncs, amb el PSC, tant, tant a Madrid com a, aquí a Barcelona, pues, aniria tot lligat, aniria de conya.
La Montse havia de deixar, va, l'última. És culpa de Villonet que no plogui a Vilafant?
Jo penso que no, però bueno, no parellaré per això, és igual.
No sabem de qui és culpa, bueno, sí que sabem de qui és culpa del temps, que s'acabi la tertúlia, del temps del rellotge, no de la meteorològic, perquè els minuts manen i nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà dimarts amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández del carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.